Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Secció del Gat i Gos d'aquest any 2017 i l'última secció dels Enquatafons d'aquest dimarts. Saludem els nostres companys, la Rosa Maria Marquès i el Francesc Codonyers.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens porteu un tema ben especial, no? El que passa és que ens hem quedat a mig camí, no?, del que teníeu previst fer.
Sí, teníem previst portar a la Júlia,
una protagonista.
Sí, que és una catorra que justament, des de Veterinos la van salvar, i jo la tenia a casa al moment de fer el traslado, se'ns ha escapat dintre de casa.
Vaja.
I llavors no arribàvem, llavors, però... Sí que
volíem tenir el testimoni directe de la Júlia, que és aquesta cotorra, que hagués fet alguna demostració, perquè aquesta xerra, no?
Sí, però a més és que el veterinari va fer un treball boníssim, perquè té una ala trencada, i ha lograt posar-li molt bé l'ala, i l'hem estat alimentant, posant-li un tubo pel bec. És la primera vegada que amb un ocell, a mi m'agraden molt els ocells, i quan et portaven un ocell ferit, sempre se t'acabava morint. I ha sigut una experiència molt bona i molt bonica de veure com li introduïes el tubo fins a l'estómac, li injectaves, ella estava quieta, li obria amb el bec...
S'ha deixat fer.
Uh-huh. I
sí, la veritat és que està molt bé la cotorra, s'ha viscut, i de fet tenim el protagonista pel telèfon, el protagonista que li va salvar la vida i que ha fet tot el tema de poder-li curar l'ala, i que realment si està viva és gràcies a ell.
Jordi, el saludem.
Jordi Jiménez.
Hola, bon dia,
es presento a Jordi Jiménez, que és el veterinari de la clínica Els Altres, de Barcelona. Recorda'm el carrer, sisplau, Jordi.
Està al carrer Rosselló 274.
Això mateix, que no me'n recordava ara. I, ell va ser realment el que és el veterinari d'exòtics, tant de Veterinos com d'aquesta clínica, i va ser el que realment li va salvar la vida i li ha curat l'ala.
Jo vaig fer una part, però els companys del CAU han fet la feina grossa, de mimar-la cada dia, i la Júlia, la cotorreta, ha sigut molt forta també i amb moltes ganes de viure, i sí, ens ha ajudat a que la poguéssim salvar i tingués una vida digna després de l'accident que va tenir. Sí.
Tot s'ha de dir que la Júlia és una cotorra d'una espècie invasora, espècie catalogada invasora. De fet, no hi ha refugis per aquest tipus d'espècies, amb la qual cosa els refugis que hi ha d'animals salvatges, diguem-ho així, tenen l'obligació, es podria dir, Jordi?
Sí.
L'obligació d'eutanasiar totes les espècies que venen d'altres països.
Doncs, què has dit?
D'eutanasiar.
Ah, sí?
Sí. Jo voldria que expliquessis una miqueta tot aquest tema, tu que estàs més ficat en tot això, i que ens expliquessis una mica el tema d'aquestes espècies que no són autòctones.
És un tema una miqueta complex, i amb moltes derivades, però de forma resumida, sabem que l'hàbit de les persones de tenir mascotes exòtiques pot tenir aspectes molt positius, però tot sovint no es fa de forma suficientment responsable, i al llarg dels anys molta de la gent que ha tingut diferents tipus d'animals exòtics pues, han anat abandonant o s'han escapat. Això ha passat amb diferents espècies, ha passat amb les tortugues de Florida, ha passat amb aquestes cotorretes argentines i amb altres espècies. Aquest fet pues, està provocant una sèrie de desequilibris ecològics que són nocius. Per exemple, les tortuguetes d'aigua de Florida pues, efectivament estan competint i desplaçant a les poquetes tortugues autòctones que queden, gent que està soltant pues, porquets d'aquests petits, vietnamites, que en diem mascotes, estan hibridant amb els porcs senglars i és un problema. Davant d'això, l'administració ha fet una iniciativa legal que en diuen el catàleg d'espècies invasores, hi ha una colla d'espècies que a partir d'un cert moment no estan autoritzades a la seva tinència com a mascotes. I aquí ve el problema, no? Perquè si bé això té un sentit, lògic, més o menys entenc que tots podem entendre, ens trobem en situacions complicades, és a dir, clar, una pobra cotorreta argentina, que sí que és veritat, que pot provocar, segons en quin moment, no? Pues una sèrie de desequilibris ecològics perquè no és autòctona i comença a proliferar de forma important, però clar, la cotorreta no en té cap culpa d'això, llavors si trobem un animalet ferit, pues, lògicament tenim que poder cuidar d'ell, no? I això està generant una situació que de vegades és un gran dilema, no?, que fem aquesta situació, i jo crec que m'estic enrotllant una miqueta, eh?
No, al contrari.
No, és això.
Talleu-me, sisplau, si me'n vaig per les branques. Però crec que en última instància el que hem de fer és fomentar una cultura de responsabilitat de la gent quan vulgui tenir mascotes, pues, tenir cura d'elles amb cos i ànima, no?, perquè s'ho mereixen, evitant pues, que soltar-les quan hi ha tancances, tenir una tinença responsable perquè els animals estiguin en bones condicions, i això evitaria molta d'aquesta cascada de problemes. No sé si he dibuixat una miqueta la situació que em preguntàveu.
Sí. No, ara m'ha vingut a la memòria que també a Barcelona els coloms, no?, també els han estat autonaciant cognoms. És
sí,
així?
Sí, sí.
A la plaça Catalunya.
Un debat molt, molt complex, no?
Sí, sí. El que passa és que la gent no és... El dels coloms és una cosa que també ha anat proliferant i que, bueno, jo em figuro que hi ha algun sistema perquè no continuïn tenint petits, però és aquesta... forma de tindre una mascota més original que els demés. I a més, aquesta gent moltes vegades es diuen animalistes. I això fa molt mal, perquè no és així. Perquè després no els importa obrir la gàbia o deixar un huron o qualsevol animal.
Sí. Mm-hmm. I jo crec que aquesta reflexió és molt important ara que s'acosten les festes de Nadal, i que molta gent pues, adquireix mascotes amb l'objectiu de regalar-les, no?
Ara.
I aquesta és una situació que genera... que es practica sovint de forma irresponsable, i crec que, bueno, ara de les festes que venen, caldria pensar que una mascota, un animal no és un regal, no? La persona que l'adquireix té que estar molt convençuda de que pot i vol cuidar d'ell, dedicar-hi el temps i energia i recursos econòmics necessaris, i sobretot cuida d'ell tota la seva esperança de vida, no? És a dir, clar, tu pots comprar una tortugueta pensant, ai, mira, li faré un regal a la meva neboda. Mm. Bueno, aquesta persona està convençuda de que voldrà cuidar de forma responsable durant 20 anys una tortugueta que ara és molt petita, que farà 4 centímetres, poca de gran farà un pam i mig. Què passarà dintre d'un any o dos o quatre quan digui, va, jo estic cansat, aquest animal, no, jo no vull cuidar d'ell 15 anys més, un animal d'aquest tamany. Llavors, és molt important informar-nos molt bé de quin tipus de mascota estàs pensant, quins cuidados necessita, si se'ls puc donar... No creieu que és una reflexió convenient de fer que la gent faci?
A més, jo crec que també aquest tipus d'animals no poden mai ser substitutius d'un altre tipus d'animal. Som molt conscient de que no puc tenir un gos per lo que sigui, perquè haig de treure a passejar o per lo que sigui, però llavors agafo una tortuga. Si realment no és el que jo vull, és millor poder plantejar no tenir cap mascota. Val? Perquè a última hora totes les protectores estem necessitats de voluntaris que ens fa falta que ens vinguin a donar un cop de mà. O sigui, si realment no podem tenir una mascota a casa, pues no la tinguem, no passa res, en absolut. I sobretot jo crec que aquí també hauríem de profunditzar una miqueta quan anem a segons a on o decidim adquirir algun tipus de mascota, quin tipus de mascota agafem.
A veure, jo...
No són objectes de consum, d'usar i tirar.
Ah, exacte.
Cada animal requereix un tipus de condicions completament diferents que els altres, i molta gent pot entendre molt fàcilment el que necessiten un gos o un gat. Bueno, en teoria, em temo que després no
sí,
sempre...
Sí, ja de tot.
Teniu raó. Però culturalment són animals que són més propers a nosaltres, sí. No? Però hi ha molta gent que potser no es fa una idea molt cabal de lo que necessiten altres tipus d'animals, no? Que si bé és veritat que es poden arribar a cuidar de manera que tinguin qualitat de vida, bueno, cada animal necessita un estil de vida diferent. Deixem-me que es posi un exemple molt clàssic, no? El dels lloros, per exemple, lloros de mitjà o gran tamany, com els iacos, el lloro gris africà, aquest de la cua vermella, o les amazones, o els guacamais. Són animals que, per fortuna, a dia d'avui, no cal agafar de la selva per tenir-los com mascotes. Això s'ha fet durant molts anys i encara es fa, és una autèntica salvatjada. A dia d'avui hi ha gent que es dedica a criar-los en captivitat amb l'objectiu de que qui vulgui tenir una mascota doncs pugui adquirir un d'aquests animalets en lloc d'un animal salvatge, amb la qual en principi no estem fent cap mal a la natura. Però clar, un lloro és un animal extremadament social que necessita grans dosis de carinyo, temps, companyia. No és un animal per tancar-lo dintre una gàbia i oblidar-te'n i una estoneta al dia fer-li una carantonya. Amb això tindrà una qualitat de vida pèssima, no? Llavors, pregunta't realment si ai, em fa gràcia un lloro. Pues, bueno, són animals hermosíssims, no? I amb fascinants, però has d'estar molt segur que el teu estil de vida et permet que l'animal tingui pues, una companyia constant, un espai. L'ideal seria que l'animal estigués ben integrat amb el grup de persones que el cuiden, amb la família, i criats des de petitoners són animals que poden ser dòcils i manyacs i carinyosos, i igual que ho pogués ser un gosset, no? Però clar, no és un animal que si tens un estil de vida que estaràs tot el dia treballant a fora i vens només al vespre, sigui la mascota adequada per tu. Aquesta reflexió la podríem fer per un gos, també, entenc. Llavors, pues, bueno, cada animal és diferent i és molt important que la gent s'informi abans d'adquirir qualsevol tipus de mascota en la que estigui pensant, sigui un gos, sigui un gat, sigui un conillet, un hàmster o un lloro, perquè cadascú necessita uns cuidados diferents i t'has de preguntar si realment li pots donar.
I un cop el tinguem, aquest animal, també, que és molt important, que això també vull que comentis i parlis una miqueta, a diferents maneres d'identificar-lo. Perquè ja vam fer un programa dedicat a un llaco que ens vam trobar i la complicació que vam tenir, i tu hi vas estar també per entremig,
sí.
Te'n recordes? Per trobar els propietaris d'aquell llaco, perquè l'animal no estava identificat.
Llavors,
això és un cas molt concret d'un tipus d'espècie, però jo crec que seria important valorar que totes les espècies que tinguem a casa, qualsevol mascota que tinguem a casa, hauria d'estar identificada, perquè sempre...
T'has de preguntar si són legals. Això és el primer.
Això és el primer, clar. Aquesta seria la primera
base. Perquè si són il·legals, no cal que busquis identificació...
Exacte, però representa que els iacos, inclús un conill, qualsevol animal així, són legals, inclús... No sé, la manera més, per exemple, d'identificar un ocell, una cotorra que ens vam trobar no fa gaire, un llaco, com es pot identificar?
Es pot identificar perfectament amb un microxip. És un procediment molt senzill. Si el fa un veterinari que conegui aquest tipus d'animalets, se li pot implantar un microxip de forma molt senzilla i indolora, i són els mateixos microxips que es fan servir per gossos i gats. N'hi ha una varietat que són una mica més petitonets per a aquests animals. I es poden identificar perfectament, i és una qüestió que hauríem de fomentar, perquè bueno, fomenta la tinença responsable, no? I la localització dels animals en cas d'extravió. Un apunt que jo faria, per marcar una mica el context, tenir present que a dia d'avui la llei estableix que és obligatori microxipar gossos, gats i fures. Són els únics tres tipus de mascotes que amb la llei a la mà doncs és obligatori tenir xipats. Altres tipus d'animals, com molt especialment lloros, no? Pues que són predisposats a un dia fugir, escapar-se, des de llavors també seria molt aconsellable tenir-los microxipats per identificar-los i recuperar-los en cas que s'extraviïn.
Ai, ens hem quedat aquí. Sí.
Jo volia preguntar, qual és l'animal més raro que t'han portat?
Ui, mira, per desgràcia, i diria per desgràcia, hem vist coses raríssimes que no estan, al meu parer, concebides com a mascotes. La gran majoria dels nostres pacients són coses pues, culturalment bastant habituals per nosaltres, no? Com pugui ser pues, un periquito, una cotorra, un hàmster, un conill, una fureta, una tortuga. Però veiem tot tipus d'animals. Tractem, per exemple, molts animals d'aviram, les gallines, per exemple, que són simpatiquíssimes. Hi ha gent que té quatre gallinetes en un terreny o en un hort, són simpatiquíssimes. Aviram, cignes... hem vist també coses raríssimes com anacondes o serps gegants, i tot sovint veiem persones que adquireixen animals, com parlàvem abans, no pensant en el seu benestar, sinó pensant en...
l'originalitat.
Vacilar, o fardar de mira quina cosa que tinc, no?
I això que dèiem, per
exemple? I això va a temporades. I per exemple, fa un temps, doncs mira, es va posar relativament de moda els mapatges, que són, sabeu quins animals són els mapatges, sí, oi? Aquests nord-americans, que s'enfilen per arbres, tenen com un antifaç negre als ullets, són personatges de molts dibuixos animats i coses així, són moníssims, de petitets són encantadors. Però de grans no són animals domèstics, són un autèntic terremoto, són ingovernables, agressius, tot sovint, i la gent que fa, doncs, se'n desfà d'ells, no? Vam veure fa temps coses com, per exemple, els wallabies, són cangurus petitets.
Jordi,
per desgràcia, va haver un moment que es podien adquirir legalment. Ai, mira quina gràcia, tindré un canguro petitet. Però, bueno, tu has pensat els tipus de cuidados que necessita un canguro? No, és igual, només, mira, em pego la vacilada d'adquirir un animalet curiós, que més aviat és un animal per estar a la natura, o en una institució zoològica amb unes condicions molt, molt, molt particulars de qualitat de vida per ell, no? O sigui que, tornant a la pregunta, per desgràcia sovint veiem coses més rares dels que ens agradaria, animalets que no estan... La gent no està preparada per donar-li les mínimes qualitats de vida com a mascota.
Doncs jo crec que Jordi, Rosa Maria, Francesc, que podríem estar parlant aquí una bona estona, però no ens queda més temps. I ho dic perquè és un tema que no hem tractat habitualment i que això de les mascotes, dels animals exòtics, doncs té... Segurament.
I ara ve Nadal.
I tornarem a tractar-lo.
Sí, no, pensava que anaves a cantar la cançó. No. Jordi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bones festes.
Gràcies.
Gràcies per la Júlia.
I gràcies també a vosaltres. Bones festes.
Igualment.
Ens tornem a trobar després de vacances. I a vostès, demà continuem puntuals a la cita, a les 9 del matí. Un nou Sant Cugat a Fons. Adéu-siau.